Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Reacció immediata del president de la Generalitat a la nova impugnació davant el Constitucional anunciada aquest migdia pel govern espanyol. Carles Puigdemont ha dit que aquesta via és absolutament contrària a la d'arribar a un acord amb l'executiu espanyol. Des del Saló Nàutic Internacional, on s'ha trobat amb el ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, Puigdemont ha admès que la decisió no és cap sorpresa, alhora que ha lamentat que la resposta a l'anhel dels catalans, ha afegit, és una cadena d'impugnacions. El president català lliga aquesta decisió amb la investidura al govern espanyol. Recordem que Soraya Sáenz de Santamaría, número 2 de Mariano Rajoy, anunciava després del Consell de Ministres la reclamació al Constitucional de l'anul·lació íntegra dels acords aprovats el 6 d'octubre al Parlament, entre ells l'opció unilateral del referèndum. Canviem de qüestió. El govern espanyol en funcions ha dut a terme l'única opció que té amb els pressupostos, que és la de prorrogar-los. Demà és la data límit marcada per Brussel·les perquè Espanya, com els altres països de la Unió, li entregui els comptes per a l'any vinent. Com que l'executiu està en funcions, no pot aprovar aquests nous comptes. És per això que Rajoy prorrogarà els pressupostos ara vigents amb alguna actualització. El Consell de Ministres ha decidit la pròrroga, però ja ha inclòs noves previsions econòmiques. Els comptes porten imprès el dèficit del 3,6% i no del 3,1%, com demana la Comissió Europea. Per arribar a aquesta xifra, un hipotètic nou govern hauria de fer retallar per valor de 5.500 milions d'euros. I encara us expliquem que hi ha més detalls sobre la corrupció generalitzada que hauria esquitzat el Partit Popular. Francisco Correa, presumpte cervell de la trama Gürtel, ha tornat a declarar avui després de confessar haver cobrat comissions per al PP. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La tradició no s'hereta, es conquereix.
André Malraux, polític.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Suspir de la nit.
Fa uns dies, a través del WhatsApp, vaig rebre un missatge que ja s'ha fet viral gràcies a la difusió de tothom amb aquesta cançó. I és que els drets d'aquesta cançó de Charango han estat cedits de forma íntegra a la Fundació Enriqueta Vilavecchia per a un nou projecte per donar recolzament als infants i adolescents que necessitin cures pal·liatives. La música ens pot fer somiar, fins al punt d'ajudar a curar malalties. Però igual que rebem una nova vida, hem d'aprendre a despedir-la amb serenor, acolliment, recolzament i, sobretot, benestar cap al malalt. D'aquesta proposta, maca alhora que es tracta d'un servei indispensable, en parlarem la setmana que ve de forma més extensa. Però no volia deixar l'oportunitat de portar un granet de sorra, de fer una petita aportació per difondre tan bella iniciativa de la Fundació Enriqueta Vilavecchia com la inestimable ajuda que ha ofert Charango, precisament amb aquesta peça, amb Compte amb mi.
Fins que se't curin les ales, jo seré...
A Ràdio Estel, Vademecum.
Molt bona tarda, Antoni Huguet a les Vies del So i en Joan Trias els obren un divendres més al Vademecum.
Sumari.
Com els dèiem, parlarem avui de les notícies més importants d'aquesta setmana, com un nou brot de legionel·losis a Catalunya, o el que podria semblar la cura permanent de l'VIH, la sida. Aquesta setmana, però, també ha sigut el Dia Mundial de les Malalties Mentals. Per això parlarem també amb Elisenda Ferrer, cap de comunicació de la Federació de Salut Mental de Catalunya, per saber com s'han reivindicat aquest any a Lleida. I, per últim, hem convidat a l'estudi el doctor Pere Puig per parlar d'ADN. És tan important que fins i tot ens pot ajudar a trobar a familiars desapareguts. De tot això i alguna cosa més en parlarem tot seguit. Som-hi?
A Ràdio Estel, Vademecum.
Infosalut.
L'Organització Mundial de la Salut, la OMS, pretén fer augmentar els impostos, concretament un 20%, sobre les begudes ensucrades per reduir-ne el consum i, per tant, l'obesitat, les malalties com la diabetis tipus 2 o la càries. Poc després que l'Agència de Salut Pública de Catalunya declarés l'alerta epidemiològica per un brot de legionel·losis a Salou, ara s'investiga un nou brot a la comarca de l'Alt Penedès, amb 4 afectats per legionel·la, un d'ells hospitalitzat, tot i la seva favorable recuperació. El brot sorgeix ara d'unes torres de refrigeració i condensadors d'empreses privades situades a prop de la gent afectada, tot i que aquestes instal·lacions considerades d'alt risc ja s'han revisat. Un equip de la Universitat de Pittsburgh ha aconseguit que Nathan Copeland, un noi que va quedar tetraplègic per un accident de tràfic fa 12 anys, torni a recuperar el sentit del tacte. Mitjançant la implantació de xips al cervell, l'equip ha aconseguit imitar les sensacions que de forma natural provenen de la seva mà dreta. Segons els investigadors, això obre la porta a ajudar a molts pacients amb pròtesis, tot i que es reconeix que, tot i que el pas és important, el camí és encara llarg. I s'aprova l'ús comercial del Keytruda, un nou medicament contra el càncer que, segons els laboratoris Merck & Co., pot arribar a ser el doble d'efectiu que la quimioteràpia. Segons afirmen els laboratoris, un 55% dels pacients que usin aquest sistema poden arribar a veure reduït el seu tumor del pulmó. Aquest medicament es podria combinar amb quimioteràpia o amb pacients que no hagin millorat després d'aquest sistema.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial de les Malalties Mentals. Per això parlem amb Elisenda Ferrer, cap de comunicació de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest any expliqueu al vostre web que heu celebrat el Dia Mundial a Lleida, no? En què ha consistit?
Bé, és una celebració que fem cada any, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que el celebrem sempre a un lloc diferent de Catalunya, per donar doncs, més presència de l'associació nostra que tenim en cada un dels territoris. I aquest any doncs, ha sigut Lleida la ciutat escollida. Aglutinem unes 1.500 persones que doncs, venen a celebrar amb nosaltres i convidem també a les màximes autoritats del país en salut mental perquè ens ajudin a posicionar la salut mental i a fer-la visible.
Durant l'acte no reclamàveu més implicació de la sanitat pública, més prevenció i més promoció, sobretot, no? Veieu aquesta resposta de la gent? Vull dir, la gent s'interessa per aquesta temàtica?
Home, cada vegada més, i tant, perquè la salut mental ha sigut un tipus de de malaltia o de trastorn que sempre ha estat molt amagat i cada vegada veiem que està sortint més a la llum, que la gent en parla més obertament, i per això estem treballant des de la federació i de totes les entitats del territori i tot el sector de la salut mental del país, perquè cada vegada la gent en parli més o no se n'amagui, ho normalitzem, i per tant, a partir del moment que normalitzes, també estàs ajudant a la cura de les persones.
I pel que fa a implicació de la sanitat i més prevenció, ho esteu aconseguint, això també?
Ens costa sempre.
Per això ho reivindiqueu, no, el dia 8?
Sí, exacte, sempre voldríem córrer més, no, nosaltres, i l'administració té els seus temps, però sí que veiem que en les últimes dècades s'han fet passos i estem treballant perquè continuïn sent-ho. Una de les reivindicacions, per exemple, més antigues que havíem tingut era sempre que la salut mental no es veiés només des de l'administració com una cosa del Departament de Salut, sinó que molts altres departaments ja estan implicats, no? El Departament d'Ensenyament, tot el tema salut mental infanto-juvenil, no? Que des de les escoles es detecta, etc. Des del Departament de Justícia, quan altres vegades, no? Hi ha implicacions penals o el que sigui, des del Departament, no? Molts departaments estan, evidentment, des del Departament de Benestar i ara des del Departament de Treball, no? Molts departaments estan implicats i el que volíem era que es posés en marxa aquest treball transversal a l'administració, i això ho estem començant a aconseguir ara amb el Pla Integral de Salut Mental que té la Generalitat.
Perquè per situar-nos una mica, quan parlem de malaltia mental, de què estem parlant?
Les trastorns mentals, diem, són molt, molt diferents, hi ha una variabilitat molt gran, no? De diferents afectacions. Hi ha persones que poden tenir un episodi de 15 dies d'ansietat i ja està, i que s'arregla i que continuen vivint normalment, no? I han tingut aquell període concret només. En canvi, hi ha persones que poden tenir una esquizofrènia, per exemple, que es declari a l'adolescència i que costi molt de remuntar i que estiguin, doncs, sempre mare caic, ara m'aixeco, i des d'aquest... des d'uns fins als altres hi ha tot un ventall, no?, de possibilitats. Estem parlant de trastorns bipolars, de depressió major, de trastorns obsessius compulsius, per exemple, també, de trastorns límit de la personalitat, no? Hi ha tota una sèrie de paraules que volten per aquí, però a nosaltres ens agrada parlar de salut mental perquè tots en tenim i tots podem estar un dia, no?, en aquella corda fluixa que ens pot fer caure o no.
I és tot aquest ventall de malalties, suposo, de menor al més greu, no?, suposo que és el que entra dins de la federació, no?
Sí, nosaltres acollim qualsevol persona que tingui necessitats d'informació, simplement, no sobre salut mental, perquè també tenim un servei que es diu Espai Situa't, que és un lloc on justament la gent va a situar-se, no? De què estem parlant, no? I justament, doncs, familiars, persones en primera persona que diu, ostres, estic en aquesta situació, quins recursos puc tenir a l'abast, quines portes puc trucar. Per tant, volem atendre a tothom, dintre les nostres possibilitats, evidentment.
Creieu des de la federació que els malalts avui en dia senten estigmatitzats per part de la societat o...
Aquest és un dels temes que ens preocupava moltíssim, perquè va arribar un moment que des de la federació, des de com a representants de les persones amb trastorn mental i les seves famílies, vam veure que si no teníem, no normalitzàvem aquestes malalties, la gent les continuava amagant, la gent continuava sentint-se discriminada, no faríem els passos endavant. O sigui, vam arribar a la conclusió, per més bé que ho fes l'administració, per més bé que tota la sanitat ens atengués, per més que tinguéssim tots els recursos a l'abast, si la persona se sent discriminada pel seu entorn, que els seus amics de la feina el senyalen, que la seva colla d'amistats el senyala, doncs no podrà sentir-se bé, per més ben atès que estigui a nivell sanitari i social, no? Per tant, vam pensar, s'ha de fer un pas cap aquí. Per això vam ajudar a crear la campanya Obertament, que és una campanya de lluita contra l'estigma, que precisament camina cap aquí, no?, per intentar normalitzar aquestes malalties. I, a més, hi ha una dada molt significativa, no?, que diu l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ens diu una de cada quatre persones pot patir al llarg de la seva vida un trastorn mental. Per tant, si un de cada quatre ens pot passar això, és una cosa tan normal que no podem seguir-la amagant, perquè és que un 25% de la població hi caurem en un moment altre de la nostra vida.
Parlàvem de l'acte que heu fet a Lleida, no?, aquesta setmana passada, però teniu més actes pensats, no?, aquesta setmana i al llarg de tot el mes, no?, per celebrar aquest Dia Mundial.
Sí. Nosaltres, com a federació, celebrem en un acte central, que és aquest acte que vam fer a Lleida el 8 d'octubre, el dissabte passat, però tota la nostra xarxa associativa i moltes entitats de salut mental del país estan celebrant al llarg d'aquestes setmanes, no?, la setmana passada, però especialment els dies que vindran, amb diversos actes, no? Mira, et puc posar alguns exemples, no? El diumenge que ve, a la Garriga i a Granollers, per exemple, es fan caminades per la salut mental, no? Que és una manera de que tothom, qui vulgui i que se senti proper a la salut mental, doncs pot anar allà a caminar i fer visible una cosa, no? També, per exemple, fem xerrades de biblioteques, dirigides als més petitons, perquè comencin a entendre doncs, que a vegades hi ha situacions, no?, de la vida que ens poden fer sentir inestables o que ens poden fer sentir tristos o així, i fem, no?, a través d'un conte que expliquem a les biblioteques, que justament aquesta tarda ho fem a Terrassa i dilluns que ve a Pineda, per exemple, no?, doncs expliquem a través d'un conte doncs, que la salut mental també és cosa dels infants i que tot ens pot afectar.
Elisenda, volem col·laborar i no sabem com fer-ho. Què hem de fer?
Doncs, primer de tot, normalitzar. Parlar-ho amb normal, no? Parlar de la salut mental amb normalitat. Deixar d'amagar-nos i preguntar als amics que sabem que els hi passa alguna cosa, no? Doncs, escolta, què et passa? Pues, et puc ajudar, no? Primer, això de la normalitat. I després, ja, si algú vol fer un pas més i implicar-se en el món de la salut mental, pot acostar-se a qualsevol entitat de salut mental i col·laborar, tant sigui econòmicament com a voluntariat, implicar-se en les juntes, i, no? El teixit associatiu el que vol és això, no? És gent que vulgui fer coses i que vulgui implicar-se. El nostre web és salutmental.org i aquí és on podeu trobar totes les nostres entitats federades i podeu col·laborar i podeu fer tot el que... Podeu tenir informació també sobre salut mental.
Perfecte, perquè ara mateix t'anava a preguntar, diguéssim, ens volem posar en contacte amb vosaltres, però ja m'ha solucionat.
Salutmental.org.
Perfecte. Doncs gràcies per atendre'ns, Elisenda Ferrer, cap de comunicació de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i poder-nos explicar millor de què es tracta tot això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
Una de les notícies que iniciava aquest curs és que després d'unir esforços entre investigadors i ens públic, s'ha creat el Banc d'ADN de Catalunya. El Banc d'ADN, expliquen els entesos, serà una eina fonamental per tal que aquelles persones que ho desitgin puguin trobar el seu familiar desaparegut durant la Guerra Civil Espanyola. Per això hem convidat el doctor Pere Puig, expert en la matèria, perquè ens posi una mica de llum sobre tot aquest entrellat. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Per què el Banc de l'ADN està sent, o serà, una eina fonamental en la recerca d'un parent desaparegut?
Doncs serà una eina fonamental perquè sempre que es vol fer una identificació d'un desaparegut cal comparar l'ADN d'aquests desapareguts amb unes mostres de referència. I el que passa és que, malauradament, com que anem molt tard en aquesta investigació, hi ha molta gent... Doncs, cada cop queden menys familiars útils i el fet de tenir aquesta mostra d'ADN de referència guardades en un banc fa que en el moment en què ens faci falta fer la comparació sempre les tenim disponibles.
Perquè quin tipus d'ADN s'utilitza exactament per aconseguir-ho?
Doncs bàsicament s'utilitzen dos, l'ADN mitocondrial i l'ADN nuclear. Perquè ens entenguem, intentaré ser una mica didàctic, ja si me'n surto.
Sí, tant, sisplau.
L'ADN mitocondrial és un ADN que, és una, que només es transmet per línia materna. Diferenciem del cromosomal. El nuclear, el cromosomal és el típic que s'estudia quan fas a batxillerat, i això s'estudia a l'ADN, és aquell que ens diuen, resumint-ho, fes-ho fàcil, que som 50% del pare i de la mare, perquè tenim la meitat dels cromosomes de via, que són d'origen patern i l'altra meitat d'origen matern. Això és el nuclear. El nuclear té unes característiques molt importants, serveix per la identificació, però hi ha un ADN, que és el que deia abans, el mitocondrial, que és molt millor... perquè és molt més fàcil de treballar amb ell, perquè es degrada menys, perquè n'hi ha més còpies per cèl·lula, i aquest és el que fem servir normalment com a estàndard si tenim els familiars de referència adequats. Aquest ADN mitocondrial és un ADN que ens arriba, tots nosaltres el tenim, i el tenim de la primera cèl·lula del nostre organisme, que comença amb la fecundació. Quan venim d'un òvul, aquest òvul té els mitocondris de la nostra mare, perquè és, evidentment... La nostra primera cèl·lula és una cèl·lula d'origen matern, a la que s'hi ajunta a l'ADN nuclear que li arriba de l'espermatozou. Però els mitocondris d'aquella primera cèl·lula són els mitocondris de la nostra mare. Per tant, tots nosaltres tenim l'ADN mitocondrial, que és una petita fracció de l'ADN. En comparació, és menys d'un 1%, molt menys d'un 1%. Doncs aquesta petita part d'ADN és característica, o sigui, és idèntica la que tinc jo, que la que té la meva mare, o la que, té la que tenia la meva àvia materna, o la besàvia materna. I això ho fem servir sempre. Imagineu-vos el cas molt típic de que fem servir l'ADN mitocondrial és que tenim una persona desapareguda i el que hi busquem és germans o germanes. perquè els germans o les germanes del desaparegut tenen la mateixa ADN mitocondrial, que és el que els hi ha passat la seva mare. En el cas de que no hi hagin germans ni germanes, el que acostumem a fer és anar a buscar, i aquí se'ns complica la vida ja una mica, perquè han passat molts anys. De l'any 36-39 han passat molts anys, i de germans i germanes que estiguin vius cada cop en queden menys. Llavors, com a alternativa, el que fem és buscar fills d'una germana del desaparegut, suposant que el desaparegut tingui germanes, suposant que les germanes tinguin fills, i suposant que vulguin donar ADN per la mostra. De manera que cada cop se'ns complica més. I això, com vam començar nosaltres a l'Autònoma a fer aquests treballs l'any 2004, havien passat ja uns quants anys, però encara es trobaven germans, i també teníem algun nebot o alguna neboda que ens servia, però ara, amb el pas del temps, veiem que els germans no en queden, o en queden molt pocs, i nebots i nebodes cada cop en tenen menys, i el que volem fer amb això, a la idea d'aquest banc d'ADN, que nosaltres i a tothom que treballa en identificació ens anirà molt bé, és intentar tenir el màxim de familiars de referència. En el cas ideal, per l'ADN mitocondrial, que és molt més fàcil de treballar, i, si no pot ser ADN mitocondrial, tenim l'altre ADN, el que us explicava abans, l'ADN aquest que ve dels cromosomes. Aquest és més complicat. És més complicat.
Però es faria servir, també,
sí, 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 evidentment, sí, sí. Si l'ADN mitocondrial no hi arriba, tenim el cromosomal. Aquest, el nuclear o cromosomal, hi ha dos tipus, bàsicament, d'estudi, també. Aquest es separa en dos. N'hi ha un que és... com si diguéssim, l'empremta digital nostra, el nostre DNI, el nostre DNA, és l'ADN cromosomal dels autosomes. Els autosomes, perdoneu per la paraula tècnica, si separem els cromosomes, tenim els cromosomes que són que no són els sexuals, o sigui, sabeu que els homes tenim X i Y, i les dones dues X, doncs tots els altres cromosomes, que no són ni l'X ni l'Y, això es diuen autosomes. Doncs aquests d'aquí es miren per una tècnica, i el que mirem és mirem una cosa que es diu microsatèl·lits, i això el que es mira també es transmet de pares a fills, però el que podem mirar per aquesta banda o també podem mirar pel cromosoma Y. L'anàlisi del cromosoma Y també és molt interessant. Té un avantatge molt gran, és que el cromosoma Y es transmet quasi bé íntegre, no tot, de pares a fills, línia paterna exclusiva, evidentment, amb dones no. I aquest també te serveix molt, perquè aquest sí que realment, quan el que busca, el desaparegut que es busca és línia paterna exclusiva, és a dir, per exemple, el pare o l'avi o el besavi del cognom de la persona que el porta és de línia paterna exclusiva, llavors el cromosoma Y també ens serveix. Ens serveix, però té una limitació el cromosoma Y, que realment, si en aquella fossa hi haguessin dos germans o hi haguessin dos cosins que tinguessin un avantpassat masculí comú, tindrien el mateix cromosoma Y.
Per tant, no sabríem qui és qui?
Ens costaria més. Sí que ho podríem saber. Ho podríem saber perquè l'ADN no està sol en aquest món, per sort. Tenim ajuda d'altra gent. Tenim, per exemple, els antropòlegs, que són molt bons. Tenim gent que és capaç de... Un cop tens un os davant seu, el llegeix, com qui llegeix un llibre, i et sap dir si aquell individu, l'alçada que feia, aproximada, tampoc la claven, vull dir, però tenen poden dir-te més o menys l'alçada d'aquell individu, et poden calcular coses d'aquell individu, poden calcular l'edat, i llavors sí que si tens idea de que en aquella fossa hi podia haver-hi, per exemple, dos germans, i sabies que un era alt i l'altre era baix, si surten dos ADNs de cromosoma Y que són iguals a l'ADN de referència, que pot ser el besnet, per exemple, doncs quin dels dos és quin a cada un, doncs sabies que un era alt i l'altre era baix, doncs amb l'ajuda conjunta de la genètica i de l'antropologia física, doncs series capaç de separar-los. Llavors, aquest seria un cas d'utilitat del cromosoma Y, però normalment el que es fa servir més són els autosomals, que els autosomals sí que llavors ja es barregen informació paterna i materna i serveix per tots, tant si els desapareguts són homes com són dones. Abans he parlat molt de desapareguts masculins, perquè la majoria de desapareguts...
Estem parlant del front de guerra, suposo.
Sí, molts són homes. Exacte. Però també hem trobat dones, també he identificat dones.
Sí, evidentment.
També n'hem fet. Sí. I, evidentment, amb l'ADN mitocondrial va millor, perquè una dona, per exemple, tots els seus descendents ens serveixen per l'ADN mitocondrial. Imagina't que la mort és una senyora que ha tingut fills. Doncs els fills d'aquesta senyora ens serviran. I també serviran els fills de les filles d'aquesta senyora. Perquè l'ADN mitocondrial es transmetrà línia materna en avall.
Permetin que li pregunti una cosa, doctor.
Sí.
Jo vull donar ADN mitocondrial, per exemple, en aquest banc, no? Perquè sí. Tinc un familiar desaparegut. D'on surt aquest ADN?
D'on surt? L'ADN es pot treure de qualsevol lloc. Qualsevol lloc serveix, és útil.
Per exemple... El que vull dir és, em trauran sang, he de donar, jo què sé, cabell...
Això,
com funciona?
Aviam, això és una cosa una mica... cada centre, saps que has dit que és una combinació de centres els que ens ficarem a treballar amb això, i cada centre té una mica el seu llibre d'estil. Hi ha qui li agrada més treballar amb saliva, i, per exemple, l'autònoma, almenys el nostre grup de l'autònoma, ens agrada més treballar amb sang. És una mica més engorrós, perquè el fer una extracció de sang és una mica... Bueno, és treure una mica de sang. Treballem per dir-te amb un tub d'aquests petitons que hi ha 4 mil·lilitres, allò típic de com fas una anàlisi de sang, amb això en tenim per anys. Vull dir, no per anys, no, podem fer l'anàlisi milions de vegades. Perquè realment amb l'ADN... O sigui, el problema que tenim dintre la genètica és no és les persones de referència. Una anàlisi d'una persona d'una persona viva, entre un ADN fresc, es fa relativament fàcil i es pot mirar bé el cromosoma I, els cromosomes autosomals i el mitocondrial. El problema no és aquesta mostra. El problema és els desapareguts. Aquest sí que és un altre nivell.
Exacte. Què es fa després amb aquesta sang? Perseguim el procés, eh?
Sí. El que fa amb aquesta sang, jo t'explico el que fem nosaltres, l'autònoma, perquè tinguis una mica... nosaltres seguim una mica el criteri que ens va donar l'Associació d'Antropologia Forense Argentina, que són uns cracs. Aquests van començar a fer anàlisis d'ADN ja fa molt de temps i ens van explicar que una de les coses que podem fer és que fem nosaltres és agafar una... Per tenir el material més a mà, el que fem és posem una gota de sang en un paper, el guardem ben guardat, ben aïllat, i el deixem assecar. Però, a més, com que sabem que això es pogués fer malbé, en guardem congelat. Això ho fem a l'autònom, ho fem ja amb les mostres que tenim. No és en bé el banc d'ADN encara, però és el que fem nosaltres amb les nostres mostres. Quan tenim una mostra de referència, la guardem per duplicat. Guardem sang en un paper i guardem sang congelada, per si més endavant s'ha de fer una altra extracció més complicada o s'ha de fer alguna altra feina més complicada amb aquesta sang.
Vaig per on anava vostè, no? Per la línia del parentiu. Serveix l'ADN a qualsevol parent o, com deia, ha de seguir sempre línia materna?
Exacte, no serveix de qualsevol parent. Per exemple, pel mitocondrial, no. I ara allò que t'he explicat abans, que són bàsicament els germans, o bé això, que hi hagi una línia, una dona, ja sigui, pot ser la germana d'un desaparegut i els seus descendents, i el mitocondrial és molt limitant pel tema de persones de referència. En el cromosoma, amb els autosomals, ens serveix més gent. Podríem dir, amb el cromosoma I ens serveix bàsicament línia paterna exclusiva, i quan fem servir els altres cromosomes, podem fer servir més gent, podem abarcar molta més gent. El que passa que, a mesura que anem passant més generacions, fa més complicat l'anàlisi. O sigui, és més immediat quan és de pares a fills, estil test de paternitat, que no pas quan hem de recórrer 3 o 4 generacions. Diguéssim
que es perd com a informació?
Sí, és més complicat l'anàlisi. Per això el cromosoma I no es perd, perquè es transmet quasi bé íntegre de pares a fills, només hi ha una petita part que es recombina, i ens serveix un millor cromosoma I. Però té aquell problema, el cromosoma I, que si a la fossa tens dues persones que són germans, o bé que tenen un avantpassat comú, llavors tens pots tenir un dubte allà.
Exacte. Deia vostè que, per exemple, amb la donació de sang, no?, perquè entrim a aquest banc, el banc la congela perquè es pugui mantenir més temps, no?
Sí, sí.
Llavors m'apareix el dubte del desaparegut. Com del desaparegut en podem extreure l'ADN encara?
Aquesta és la pregunta. Doncs mira, l'ADN és una molècula que és relativament resistent. No vol dir que sigui totalment resistent i que ho aguanti tot. Per exemple, si tenim... S'ha tret ADN de dinosaure... De mamuts. De mamuts congelats de fa milers d'anys i d'altres espècies també molt antigues i fins i tot més antigues que mamuts, però sempre quan hi ha un factor com, per exemple, que estiguin congelats. El fet de tenir una mostra congelada permet que l'ADN es conservi molt bé. Un ADN conservat a l'exterior, i possiblement la majoria d'aquests casos són enterraments il·legals, mal fets, perquè la gent els feien enterrar, els desapareguts, els morts, perdona, els feien enterrar el primer que passava per allà, els feien fer la fossa, i els enterraven amb un pam, dos pams de terra, que això és una mala conservació. Et fico l'exemple de les bodegues. Si anem mai a una bodega d'aquestes que estan sota terra, la temperatura és constant i correcta, una temperatura que no fa molta calor, s'està bé, allò és una temperatura perfecta. És a dir, quan fas un enterrament a 2 metres sota terra, doncs allò, és allà l'ADN és molt estable, però quan es fa un enterrament a superfície, que és aquests casos, si hi ha molts canvis de temperatura, molt fred, molta calor, en alguns casos aquests desapareguts es venen en terra tan calç viva, per acabar de fer-ho encara més complicat. Les condicions del terra també poden afectar, i l'ADN dels ossos està bastant malmès. És per aquesta raó que intentem sempre començar amb l'ADN mitocondrial, que sabem que n'hi ha moltes més còpies per cèl·lula que no pas l'ADN nuclear. però si no queda camp vermell s'ha de fer servir l'aire nuclear, que és com una dimensió més endavant de dificultat.
Doncs, doctor Pere Puig, moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel i explicar de forma molt didàctica què serà això del banc de l'ADN.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, Vademecum.
I posem punt i final a un altre Vademecum. El proper divendres, més salut, més benestar. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias.